Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
Sí, venimos de Perú.
Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
Venim del bisbat de Solsona.
Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, ciao.
Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
Ràdio Tortosa, David Benito.
En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè estic potet, jo crec que prou bé.
En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de la Noia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter de Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte ahir. Dels núvols que tenim cap al nord continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, així sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona. També en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana i algun punt de l'antitud a la ronda del litoral i també la ronda de l'Ensant i Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. Quaranta mil persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
S'hi ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda a la qual ha començat saludant els fidels en català.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conxita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà. Se demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
Gràcies, Mont. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants que tampoc volen perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó XIV a la ciutat i nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
Sí, venimos de Perú.
Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
Venim del bisbat de Solsona.
Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, que el 9FM, Guillem Rico.
Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent d'edat, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de compartir també amb tothom i amb el papa. I la fe al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs, Esther Minguell.
El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al Papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
El Papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el Papa, com les crítiques contra l'avortament.
Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclòs a la benedicció de la Torre de Jesucrist.
També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
S'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el papallaó, però també un desig, una voluntat de ser, doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
El bisbe remarca que els missatges al pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
I allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs el passeig del Born ja fa uns minutets que ha arrencat aquesta concentració sota el lema «Jo no t'espero», amb prop d'un centenar de persones, que és la resposta, com dèiem, de diverses entitats laiques a la visita del papa Lleó XIV. Són les mateixes que també van sortir al carrer l'any 2010, quan va venir a Barcelona Benet XVI. Sobretot retreuen dues coses, i és que es tracti un líder religiós com si fos un cap d'estat, i, en conseqüència, doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític. O sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i, a més, ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del passeig del Born de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i, coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona, s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema «Demanem fets, no miracles», milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellver.
La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'Austec, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és portaveu de l'Austec i Isern Pardes de la CGT.
S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
Sota el lema «Demanem fets, no miracles», a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa, signes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó XIV. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat, i a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Mora d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea perquè estic potets, jo crec que prou bé.
Bueno, de moment bé, ens l'esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat amb el veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius, a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a un quart de quatre de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar tots.
Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Això ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre, que significa oportunitats pel jove, de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs més gratificant tenir doncs aquesta oferta també a la nostra ciutat.
L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB, el Palau entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar en el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad. Ya sabe que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
I en futbol, a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
I després de l'ascens al centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb 3 renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bar El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
Joves amb ofici.
Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
¿Sabías que...?
Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. No obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
Són les primeres paraules del papa de Roma en català durant l'oració a la catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'estadi olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
Quiero ver el papa porque es la primera vez de mi vida.
Sí, venimos de Perú.
Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
Venim del bisbat de Solsona.
Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un lloc o un altre els hem vist a tots.
El papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del papa.
Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb educació.
Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
Mataró Ràdio, Laura Serra.
Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels gols de 4:45, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens, i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga Masculina.
En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre Blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit cinquè de la sèrie, es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els Blaugranes serien a la final.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mipà.
Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses, i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent passat per relliu, i poca cosa més. Com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'opera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda, la qual ha començat saludant els fidels en català.
Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper Sevillà Boro, que ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar-hi aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb mig milió d'euros. El Papa va arribar abans de les 8. De fet, està ara mateix aquí fora i s'està donant una circumstància. Han enfocat el Papa, que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram, o de la gent que treballa amb Sor Lucía Caram se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes fins on les tanques els hi deixen, perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari, des d'on veurà una actuació dels Castellers de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois i una noia li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i Lleó XIV respondrà en català i castellà, donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
És un testimoni d'esperança.
Diuen el Papa ja és aquí, parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, te queremos mogollón.
Ens ha revelat...
Moltíssimes gràcies, Mont. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants, que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Hem de dir que, hem de dir que l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
Sí, venimos de Perú.
Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
Venim del bisbat de Solsona.
Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un posto o un altre els hem vist tots.
Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja arribat el Papa Lleó XIV.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat, i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. És el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre, i església vol dir assemblea, vol dir comunitat, i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent, i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus a Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda, Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral, i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels, a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat, i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat, i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Una reunió en la que el president li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, el Palau Episcopal, i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el Papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el Papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
Els milions són els milions i són els nostres milions.
En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Viver.
La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Anna Segura, és portaveu de l'USTEC, i Isern Pardes, de la CGT.
S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
Els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida enguany hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró Ràdio, Laura Cera.
La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat i ja estic més preparat per ser alguns dies.
Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
Estem més tranquil·les, jo crec.
Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, exacte. I ja està, ja continuar.
Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pasqual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluita pel títol sentimental.
Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad. Ya sabe que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió. Dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
És una afició que al final crec que durant la és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
És una visió per renovar i...
La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí també el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Será love you is not the words I want to hear from.
xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.